El 6 d'agost de 1945, a 8:15 del matí, una bomba atòmica va explotar a la ciutat d'Hiroshima. Una xiqueta de 13 anys, anomenada Sadako Sasaki, era a 2 quilòmetres de l'epicentre. Va sobreviure a l'explosió inicial, semblava que estava bé. 10 anys després es va posar malalta, leucèmia, la malaltia de la bomba atòmica. A l'hospital va començar a plegar petits ocells de paper, unes grues. Segons la tradició japonesa, si fas 1.000 grues de paper, se't concedeix un desig. La Sadako va demanar guarir-se. Es va morir després d'haver-ne fet 644. Tenia 12 anys. La bomba que va matar la Sadako tenia una potència de 15 quilotones. La potència de les bombes modernes és de centenars de quilotones. Hi ha fins i tot de megatones. Hiroshima va ser un avís. Una guerra nuclear moderna comportarà l'apocalipsi.
Els vius envejaran els morts. 72 minuts, capítol 5.
Imaginem una ogiva nuclear de 500 quilotones detonant en una ciutat moderna, València, Barcelona, Moscou, Londres, Nova York, Pyongyang, Pequín. La detonació es produeix entre mig i un quilòmetre d'altura per maximitzar l'àrea de destrucció. El primer mil·lisegon apareix una bola de foc. La temperatura al seu centre arriba a 100 milions de graus centígrads. És 4 voltes més calent que el centre del Sol. El primer segon, la bola de foc s'expandeix fins a tenir un diàmetre de gairebé 2 quilòmetres. Qualsevol cosa dins aquest radi simplement deixa d'existir. Edificis, vehicles, persones, tot es converteix en plasma. No queden ni cendres ni restes, només el buit. Els qui moren dins la bola de foc són, per dir-ho d'una manera terrible, els afortunats. No noten res, no saben res, en un instant deixen d'existir. Els qui queden fora de la bola de foc no tenen aquesta sort.
El flash.
El primer efecte que arriba als supervivents és la llum. El flash és tan brillant que les persones a 15 quilòmetres de distància que miren en la direcció de l'explosió es tornen cegues, permanentment. A Hiroshima hi havia supervivents que van descriure haver vist els ossos de les seues mans a través de la pell, com si foren radiografies. El flash dura menys d'un segon, però durant aquest segon la llum porta una radiació tèrmica intensa.
La calor.
La radiació tèrmica viatja a la velocitat de la llum, arriba abans que el so, abans de l'ona de xoc, abans que qualsevol altra cosa. A 3 quilòmetres de l'epicentre, la temperatura de la radiació és suficient com per encendre qualsevol material inflamable. Roba, paper, fusta, cabells, pell. La gent es crema, literalment. No perquè toquen flames, sinó perquè l'aire mateix és tan calent com per a cremar-ho tot. Les cremades de tercer grau destrueixen totes les capes de la pell i arriben als músculs, requereixen atenció mèdica immediata i especialitzada. A Barcelona no n'hi ha ni 50 llits especialitzats per a grans cremats. Després d'una detonació nuclear en caldrien com a mínim 70.000.
L'ona de xoc.
5 segons després de la detonació arriba l'ona de xoc. És un mur d'aire comprimit que avança a centenars de quilòmetres per hora. Quan arriba a un edifici no l'empeny, l'esmicola. Els pulmons humans no són dissenyats per a aguantar canvis de pressió sobtats. L'ona de xoc els destrueix, els tímpans rebenten, els òrgans fallen per la compressió i després arriba el vent. Darrere de l'ona de xoc, l'aire es mou a velocitats de tempesta, però no porta pluja, porta vidre, metall, runa, cada fragment és un projectil. A Hiroshima, els cirurgians van passar mesos i mesos traient fragments de vidre de la pell dels supervivents, alguns de tan petits que no es podien ni tan sols veure, que només es podien sentir, incrustats a la sang.
El núvol.
30 segons després de la detonació, allò que era la bola de foc comença a pujar. L'aire calent s'eleva i s'emporta les restes de tot allò que ha cremat. Ciment, asfalt, vehicles, cossos humans, tot es converteix en pols radioactiva que puja cap al cel. A mesura que el núvol s'eleva es crea un efecte de succió. L'aire de la rodalia s'ha arrossegat cap a l'epicentre a velocitats d'huracà i això atia els incendis i els converteix en una tempesta de foc. El núvol en forma de bolet pot arribar a una altura de 20 quilòmetres o més. És visible a centenars de quilòmetres de distància. Però la seva bellesa terrible amaga un verí mortal.
La precipitació radioactiva.
Tota aquella pols que ha pujat amb el núvol ha estat irradiada i ara comença a caure. S'anomena precipitació radioactiva. Pot semblar cendra, neu o simplement pols, però cada partícula emet radiació. El vent porta la precipitació lluny de l'epicentre. Pot cobrir àrees de centenars de quilòmetres quadrats. La gent que hi viu, que potser no ha vist l'explosió, que potser no sap què ha passat, comença a rebre dosis de radiació. La radiació no es veu, no se sent, no es nota, però destrueix el cos per dins.
La malaltia de la radiació.
Els efectes de la radiació depenen de les dosis rebudes. Amb dosis baixes, els símptomes poden trigar anys a manifestar-se. Càncer, tiroides, infertilitat. Amb dosis mitjanes, els símptomes apareixen al cap d'uns dies o unes setmanes només. Nàusees, vòmits, febre, pèrdua de cabells. El sistema immunitari es debilita i infeccions que normalment serien inofensives esdevenen mortals. Amb dosis altes, els símptomes són immediats i fatals.
El col·lapse dels serveis.
Imaginem ara que això no passa en una sola ciutat, sinó en centenars de ciutats a la vegada. Estocolm, Copenhagen, Tallinn, Varsovia, Berlín, Madrid, París, Barcelona, Amsterdam, Brussel·les, Londres, Moscou, Nova York, Atlanta, Washington, Mèxic. Quan l'atac nuclear esdevé un atac massiu, cada ciutat deixa de tenir sentit per ella mateixa. Cada bomba significa que no n'hi ha hospitals, que no n'hi ha llocs on atendre els ferits, que no existeix allò que coneixem com l'ordre, que les carreteres, aquestes carreteres que marquen els atles antics, simplement han deixat d'existir, no porten enlloc, estan destruïdes. Significa que no n'hi ha ningú que pot venir a rescatar-te, perquè ningú en una altra ciutat pot acudir a rescatar una ciutat atacada si totes les ciutats del món han patit simultàniament l'atac.
Les primeres setmanes.
Les primeres setmanes després de l'intercanvi nuclear són un infern. Els supervivents que han fugit de les ciutats vaguen per les carreteres cercant menjar, aigua o refugi. Molts estan ferits. Molts estan irradiats sense saber-ho. L'aigua potable és gairebé inexistent. Els sistemes de distribució han estat destruïts o han quedat contaminats. La gent beu aigua de rius i llacs sense saber si conté radiació. El menjar s'exhaureix ràpidament. Les botigues són saquejades al cap de poques hores. Les collites dels camps estan contaminades. Les malalties es propaguen ràpidament. Sense aigua neta, sense sanejament, sense medicines, les epidèmies de còlera, tifus o disenteria acaben matant milers de persones que havien sobreviscut a les explosions.
El col·lapse social.
I aleshores arriba el col·lapse social. La llei i l'ordre desapareixen. No hi ha govern, no hi ha policia, no hi ha exèrcit, o allò que en queda mira de mantenir alguna estructura dreta. Grups de supervivents s'organitzen per protegir-se, però uns altres s'organitzen per prendre tot allò que necessiten. Les armes es converteixen en la moneda més valuosa. Un rifle, una pistola, pot significar la diferència entre menjar o morir de fam, entre protegir la família o veure-la morir. La moralitat s'ensorra sota la pressió de la supervivència. Gent que abans era pacífica, ara és capaç de matar per una llauna de menjar.
L'hivern nuclear.
Però les conseqüències immediates són només el començament. Les desenes de ciutats que cremen simultàniament envien milions de tones de sutge i fum a l'estratosfera on la pluja no pot actuar ni fer net. Tot això queda suspès durant mesos o anys i aquest fum bloca la llum del sol. D'això se'n diu l'hivern nuclear. Els científics prediuen que les temperatures mitjanes al món podrien baixar entre 10 i 20 graus centígrads. 10 graus no sembla gaire, però és la diferència entre l'estiu i un hivern suau. 20 graus és la diferència entre l'estiu i una glaciació.
El món després.
Imaginem el món un any després de l'intercanvi nuclear. L'hemisferi nord és un cementiri. Les grans ciutats, ruïnes radioactives. Les que no van ser destruïdes directament han caigut per manca de subministraments. La població s'ha reduït dràsticament, no sols per les explosions i la radiació, sinó també per la fam, les malalties i la violència. Els governs que han sobreviscut a l'atac controlen territoris diminuts. No hi ha comerç internacional, no hi ha internet, no hi ha electricitat. Les generacions futures, si és que n'hi ha, heretaran un món empobrit, sense les institucions que havíem construït, sense tot el coneixement que havíem acumulat durant segles, sense l'esperança que havíem alimentat. Nikita Khrushchev, el dirigent soviètic, durant la crisi dels míssils de Cuba va dir: «En una guerra nuclear, els vius envejaran els morts». La frase no era una exageració. Els supervivents d'Hiroshima van descriure la vida amb un dolor que mai no desapareixeria físic i psicològic. Van veure coses que cap ser humà no hauria de veure. Van perdre tot i tothom. Però Hiroshima va ser una sola bomba, una sola ciutat, en un món que va continuar funcionant al seu voltant i que podia enviar-li ajut. Un intercanvi nuclear mundial, en canvi, no deixaria ningú amb capacitat per ajudar als altres. No hi hauria cap recuperació. No hi hauria mai una tornada a la normalitat. Només hi hauria la supervivència, dia a dia, setmana a setmana, fins que els cossos cediren o fins que s'exhaurís del tot l'esperança. Tal com us hem explicat en aquesta sèrie de 5 podcasts basats en el llibre d'Annie Jacobsen, Nuclear War Scenario, 72 minuts és el temps que trigaria a acabar-se el món. Un llançament, una reacció, una escalada i després el silenci. Hem viscut amb aquesta possibilitat durant 8 dècades. Hem construït sistemes dissenyats per a fer-la més probable en nom de fer-la així menys probable. Hem confiat que la por ens protegiria, però la por no és una estratègia. La por és una emoció i les emocions es poden manipular i interpretar malament i podem perdre'n el control. Aquest és l'únic planeta que tenim. Aquests són els únics sers que som i les armes que hem construït podrien esborrar-ho tot. Som a temps, però, d'optar per un altre camí. Però hi ha una condició prèvia: parlar-ne, explicar-ho, que els científics, els periodistes, els polítics, fem avinent a la societat d'aquest immens perill que s'ha alçat davant nostre. Per això hem fet aquesta sèrie a VilaWeb, per això us hem explicat durant 5 setmanes que el món, tot allò que ens envolta, podria desaparèixer només en 72 minuts.